Molt bona tarda a totes i tots. Cisco no ha parat perquè faci la salutació, però tenint els artistes i els historiadors que tinc detrás meu, poca cosa puc afegir. Més que donar les gràcies, sobretot a la família, i un record a Ramon, que ens va deixar la primera part i que avui tenim el plaer de tindre esta segona part de la nostra història. La primera part, sempre, a Cisco sempre dic, és un llibre per a qualsevol alcalde de lectura obligada, perquè és un llibre que t'empapa de la nostra ciutat i del que Ramon sentia d'estima, que era molt per la nostra ciutat, i que ara, després de molt de treball i d'esforç de les tres persones que m'acompanyen, tenim la segona part, que estic convençut que ens encantarà com va ser la primera. Per part meva, res més, gràcies per vindre a un, jo diria, dels actes històrics de la nostra ciutat, on la història de la nostra ciutat queda reflectida per a sempre en un llibre. Gràcies, en este cas, a Cisco Llé, a Roc Salvador i a Joaquim Castellà, i gràcies, sobretot, a la família de Ramon Tafalla. Moltes gràcies.
Bé, bona tarda. Gràcies, senyor alcalde. Regidores, regidors, família, públic... Bueno, 17 d'abril del 26. Justet fa 3 dies vam fer el 14 d'abril. Aquest llibre el volíem presentar el dia 14, però ja sabeu que el 14 d'abril Roquetes se torna boja d'actes i, per tant, això no entrava ni en calçador. I, per tant, vam decidir de dir, doncs, bueno, passem-ho de dia, però com los sants tenen també vuitada, això també. Per tant, forma part encara aquest llibre del 175è aniversari de Roquetes, perquè considerem que és una data simbòlica i el llibre s'ho val. Per tant, quan obrireu el llibre, veureu dins que surt el logo encara del 175è aniversari. Per tant, també és una manera de fer un record i un homenatge a un roquetero com Ramon Tafalla, perquè li hagués agradat que aquest llibre se presentés en una data assenyalada. I sobretot tenint en compte que quan va presentar el primer, el va presentar fa l'any 2001, fa 25 anys, també en un 14 d'abril, a la Lira, i per tant també és com un reconeixement a la seva figura en els 25 anys de l'aparició del llibre de Roquetes Vinc. Doncs bé, no? Ja tenim el de Roquetes Baixo. I això del de Roquetes Baixo va ser una mica, no?, una coincidència, no, Tere? Això avui ho farem, anirem parlant aquí, eh? Vull dir que no us penséssiu que us vinguéssim a explicar uns rotllos d'història i de no sé què. No.
Alguna coseta, eh?
Alguna. Però no mos acceleréssim.
No.
Vale, llavors, per tant, això com va anar? Tere, explica'm com va anar tot això.
Això com va anar?
Passa-li el micro.
Sí, pren.
No cal tan prop. Vale, això com va anar? Bueno, pues mon pare, los que el coneixiu, era un enamorat de Roquetes. Una de les seves aficions era fer fotos. Però l'altra era anar passejant per Roquetes en una llibreteta i un boli a la butxaca, i ell apuntava tot el que a ell li semblava. Racons inèdits, que ell encara recordo que detrás del centre parroquial, allò que és un viaducte o...
Sí, bueno...
No, hi ha com... Allò era com una fixació per a ell, sí, sí. No? Que s'havia de fer alguna
cosa... Era pel costat que baixava l'aigua...
Exacte. A la vall del Marquès, bueno, sí, sí. No sé quantes vegades anava a fotografiar, feia fotos, bueno... De fet, jo recordo que el despatx que tenia a casa, ell no tenia un quadre penjat de qualsevol pintor. Ell tenia el terme de Roquetes, enmarcat, que de fet ara el tinc jo. Ell, el seu lloc de treball a casa era el terme de Roquetes. Llavors, bueno, per a què veieu, està a quin punt era Roquetes la seva perdició. Llavors, el llibre com va començar? Pues que després del primer, ell va dir que volia fer el segon. Teníem com una mena de manuscrit a casa, bueno, escrit a màquina i notes d'ell. Llavors va dir que a partir d'allí ell faria de Roquetes Baixo. Sí? Va començar a buscar fotos, bueno, tot, però va morir. Llavors, clar, ma mare vam decidir, ma germana i jo, que el primer que faríem seria portar-lo a corregir, perquè clar, no sabíem ni com estava, ni... Crec que ma mare el va arribar a llegir, jo no. Llavors el vam portar a corregir, un conegut, i va estar allà, doncs, no sé quants anys, molts. No me'n vam recordar més, ma mare va caure malalta, va morir també, i el llibre seguia en paradero desconocido, que no desconocido, però vam haver d'averiguar, perquè no recordàvem ma germana i jo qui tenia lo... I sí que teníem clar que volíem que això tirés avant, clar. Per fi vam descobrir que el tenia un veí nostre del port, Toni.
Toni Cardona?
Cardona.
Oh, sort.
Que sí, que també li va costar trobar-lo, eh? No us penseu que també que fos fàcil, eh? Llavors ja quan el vam tindre va ser quan jo vaig agafar tot el que em va semblar, perquè tenia com uns arxivadors en fotos, en unes fitxetes, en... Bueno, i me'n vaig anar a casa a Joaquín i li vaig dir, mira, Joaquín, això és el que tenim aquí, podem fer alguna cosa. Llavors Joaquín s'ho va mirar, va dir que sí, eh, Joaquín, no, vas dir que sí.
Que ho expliqui.
Com
va anar això? Però, segona part.
Va ser una mica complicat, perquè, claro, aquí va haver un fallo per part de Teresita. Perquè va haver un fallo per part de Teresita, perquè li va donar a corregir el llibre, però no era ben bé un llibre una mica encara ells. O sigui que era un borrador que havia fet ell, l'havia passat a l'ordenador, però llavors allò ho havia corregit, havia fet un munt de tatxadures, havia suprimit pàrrafos, bueno, i quan ella em va dir del llibre, dic, no, jo no el tinc, si el tinc este carrer. I bueno, quan me'l van portar, el bueno, jo dic, això és un desastre, se tindrà que arreglar, però molt, com, però molt. No. Però quina casualitat que al cap d'uns dies me va portar un paquet de disquets, sí, i fotografies i allò, i vaig començar a mirar, i hi havia un munt de fotografies, perquè ell ho fotografiava tot, saps? Un gat que passava per un carrer, una dona assentada en una cadira, o sigui, i vaig estar mirant els disquets aquests, i era això, me surt el llibre, bueno, surt uns capítols de Roquetes Baixo, que allò jo pensava que ho havia fet un altre, però no, perquè ho vaig preguntar a Jesús què ho ha fet d'ell, va dir que no. O sigui, ho havia fet ton pare ja de lo que tenia allò, del primer borrador, que ell lo va donar com a inútil, va arreglar-ho, i llavors ja tenia una mica de cara i ulls, ja podia fer una... I va ser quan vaig paginar una mica, vaig arreglar una mica, vaig posar algunes fotografies, perquè, claro, un dels fallos, ell, com s'ho va deixar molt a meitat, no tenia moltes fotografies, encara no ho tenia, però ho decidit. I llavors va ser quan, tot dient, jo em pensava que no hauria sortit, perquè dic, Maria Teresa, no el trauràs de llibre. I llavors, particularment, em vaig fer un Pere, particularment per a mi. Està, vaig afegir coses i tal, perquè dic, almenys lo tindré jo. Ara, quan li vaig tornar a ella, em va dir que havia parlat del Cisco, dic, bueno, ara, potser sí, algun dia sortirà. I bueno, això va ser...
Sí, clar, de fet, jo quan li vaig portar a ell, paral·lelament vaig parlar amb tu també. Clar, perquè, clar, jo vaig pensar, bueno, nosaltres què hem de fer? És que,
llavors, i ara, si està aquí, tot s'ha de dir, és més gràcies a Cisco, perquè ell va ser el que va acabar de desmentejar.
El consistori en general.
Està, sí, consistori. No, està clar.
Llavors, clar, això és la història. Quan m'arriba a mi, me donen un llapis, Tere, diu, Cisco, diu, pren, el llibre de mon pare, de les Roquetes Baixo. Sí. Com? Diu, sí, diu, vegues què pots fer. Sí. Diu, vale.
Sí, no.
Jo, el corazón de Benalma, enxufo el llapis de memòria a l'ordenador, un sobre, jo dic, mare de Déu. Dic, clar, allà hi havia pues, tot un munt de capítols, però clar, tot allò s'havia de reestructurar tot, llegir, clar, s'havia de llegir a poc, fer els diàlegs com Déu mana, és a dir, fer els diàlegs en la variant dialectal d'aquí, veure el que és correcte, què no és correcte, que si està ordenat, si té sentit argumental cada cosa que es diu, i clar, això ha sigut allò de llegir, tornar a llegir, rellegir, mirar, comparar, hi havia coses que sortien en pessetes, cal ficar l'equivalència de pessetes a euros, clar. Característiques del llibre. Després ja, ja parlarem de la part històrica. Ja et tocarà, ja. Clar, el llibre, si heu llegit lo de Roquetes Vinc, lo de Roquetes Baixo sí que es veu que és la segona part, però no és del mateix estil. El primer és més de recerca històrica. on són uns capítols molt llargs, on explica esdeveniments i personatges de Roquetes d'una manera bastant extensa. Sí? Que això no vol dir que sigui un llibre amè, eh? Però és de diferent lectura. Este llibre no, este llibre és diferent. Este llibre, malgrat que és gruixut, té un munt de capítols. És allò com si diguéssim contes. Sí? Són històries de Roquetes, que suposo que Ramon va dir, i també no sé si va dir a vostè acompanyar alguna vegada, anar al jutjat de pau per anar a veure coses, fets que passaven a Roquetes a finals del segle XIX. I llavors ell, a partir d'aquells fets que hi ha allí escrits, munta una història. I per tant, per a donar versemblança a la història, munta uns diàlegs. De manera que fa una petita descripció històrica de què passa en aquell fet i després uns personatges que desenvolupen l'acció. Són 3-4 pàgines per capítol, 5 com a molt, de manera que és molt amè, perquè hi ha narració i hi ha diàleg. I és allò que dius, avui me'n vaig a dormir, vaig a llegir-me una història de què va passar a Roquetes. Te ho lliges, dius, doncs demà continuaré. Que és allò que te'l pots... És de fàcil lectura. Però la característica que té és que són fets que van passar a Roquetes. És història de Roquetes. És la història de la gent de Roquetes. És com si fos un quadre de costums. I per tant, dona a entendre com vivia la gent de Roquetes doncs fa 130-140 anys. I el denominador comú que traiem d'aquí dins és la misèria que hi havia. La misèria. Ja ho veureu. Dius, podien aquella gent fa 130 anys viure en aquestes condicions que mos explica aquí Ramon Tafalla? Doncs Déu-n'hi-do. És a dir, venim d'aquella gent. Clar. Després, una vegada tens el llibre ja, que ja veus per entendre els tiros, que dius, Déu-n'hi-do, refàs, corregixes, vinga, galerades, claro, això ho fas també mentre treballes, sí. Tant, això fas com pots. Bueno, dius, este segon llibre ha de tindre la mateixa continuïtat i perfil que el primer, perquè si no, semblarà que sigui una cosa diferent. I el que volem és que suposo que Ramon ja ho va fer en intenció de que tot això, me sembla que m'ha dit vostè, no, Joaquín, que volia anar tot en un llibre, no? Clar, en tot un llibre, si aquell ja és gruixut i a més hi fixis això, ni la Bíblia, enteneu? Per tant, si hi havia una segona part, havia de tindre les mateixes característiques de lletra, de disseny i, en aquest cas, també de format. Llavors vam anar a Montllau, a l'empremta Montllau de Roquetes, que va dir el primer, i vam dir que volíem que hi hagués una segona part seguint els mateixos paràmetres del primer, i clar, ells ja tenien en aquest cas tot el que és l'estructura del disseny del llibre anterior. I per tant, ens ha sigut prou fàcil poder-lo editar i sobretot això, editar-lo a Roquetes. Però clar, dius, això també s'ha de mirar algú en cara i ulls, aquí podem ser tres, però falta un historiador. I qui és l'historiador en aquest cas de referència que tenim i que també havia fet el pròleg del primer llibre? Roc Salvador. Fiquem en contacte amb Roc. Roc, i això? Hombre! Vigues, mira-te'l i a veure si li pots fer el pròleg. I com va anar això?
Oh, bé, el pròleg...
Pren.
Oh, mira, en aquest cas jo vull explicar una mica perquè, bueno, jo Ramon el coneixia tota la vida, igual com a Teresita, amics de meus pares i tal, un home que em feia respecte, perquè home, feia respecte. Després mos vam trobar moltes vegades, ell anava al jutjat de pau, però també anava a l'arxiu. Jo anava a l'arxiu i, clar, érem els dos de Roquetes i ella, pues, alguna vegada mos fèiem alguna broma i ell se'n ria en aquella mitja rialla que tenia Ramon que dius, ai mare. Però bueno, jo un dia se m'encara tot serio i ho explico aquí i diu, escolta, què vols, Ramon? I li caig. Diu, me tens que prolongar el llibre? Dic, home, vols dir? Doncs bueno, doncs vale. I li vaig fer el pròleg i li vaig ensenyar. Però em va fer molta gràcia, i en això el que diem abans de roquetero, no? Ell és, jo aquí dic que és un roquetero aferrissat i entranyable, diu, hi ha una cosa que no m'agrada. Dic, ai, mare meva, què ha passat aquí? Diu, no menes massa vegades Tortosa. Com és Ramon? Venim de Tortosa, dic, alguna vegada la tinc que... Bueno, però vaig agafar i ho vaig repassar i vaig llevar 3 o 4 vegades Tortosa, bueno, la que podia llevar, perquè, claro, venim de Tortosa, no podíem. Però sempre em va quedar perquè em va mirar tot seriós i diu, no m'eran massa vegades. Ell no els... no els podia estomegar, en este sentit, no? Ho tenia clar,
era la ciutat de Fira.
Claro, sí, bueno, i em sembla molt bé, però és una cosa que em va quedar. Claro, quan Sisko em va dir això, i bueno, pues perfecte, jo me vaig ficar, vaig fer el pròleg, vaig mirar algunes coses, també li vaig dir, Sisko, mira, aquí, clar, com això tenia que ser la segona part, ell feia unes citacions i no teníem les referències de les citacions, i després vaig veure que a la primera part ficava, si era una abreviatura, d'on venia l'abreviatura, però llavors, en aquest cas, la faena va ser per a Sisko, que ha tingut que trafegar i llaurar, però fondo, vull fondo. Dir, no has treballat, has rebassat, que dien abans els vells.
Hi havia cada cop...
Sí. I després a mi em va agradar molt, claro, que estava en Tortosí roquetero, no dic que sí, sembla més Tortosí que no sigui que mos malden des d'allà dalt. Llavors, clar, això té la gràcia de bueno, jo penso, este llibre, penso que és un llegat i alhora un homenatge a aquestes generacions, la generació de tus pares, la generació de mons pares, que malauradament ja falten, però, a veure, gràcies a ells, no només hem crescut i hem viscut al poble, que el poble ens fa persones, sinó que gràcies a ells sabem qui som. Vull dir, sense ells, bona part de la nostra personalitat, la personalitat com a persones i la personalitat com a roqueteros, perquè, clar, quan jo dic poble, dic los carrers, l'escola, l'església, les baralles, los jocs, bueno, clar, lo canal, vull dir, que sempre estàvem amenaçats, no, ai, que és el canal, perquè es nega la gent, vull dir, que me'n recordo sempre aquestes coses que em deia ma mare. I llavors, clar, jo ho vaig fer en moltes ganes i molt de gust, perquè, clar, vull dir, evidentment era la meva història, no? Ja no només com a ofici, sinó com a vocació i com a d'allòs. I llavors, jo el que he fet aquí és, ell trau tres o quatre coses. Per exemple, hi ha una cosa, Sisko deia la misèria. La misèria, vull dir, era molt gran. Només cal que agaféssiu fotos. Les fotos antigues, no les fotos de quan anaven a casa el retratista. Quan anaven a casa els retratistes ficaven el millor que tenien. Però si nosaltres agafem fotos, que aquí en surt alguna, de quan treballaven... molts els veus que van descalços. Ma iaia explicava a la mare que quan anaven a ciutat, que era dins Tortosa, anaven en les espardenyes al coll i quan anaven a entrar s'espolsaven els peus i es ficaven les espardenyes, però clar, anaven descalces de normal. Vull dir, clar, això ja mos indica qui avui en dia va descalç. Ningú. Ja mos indica quina societat era i quina situació es vivia. I jo he volgut incidir sobretot era una cosa que a tots ens afecta molt, que és pagar impostos. Pagar impostos no ens agrada, i a més ara estem en aquests tres mesos que ens toca espolsar la butxaca. Jo me'n recordo abans, quan anaven també, que me'n recordo allí a la baixada davant de la Consolació, anem a pagar la contribució, i bé, és que la gent sortia i entrava en una mala cara, en aquest, si alguna vegada anava... vaig a pagar la contribució, vull dir, quasi anaven en un aire d'aflicció. Llavors, jo vos volia ensenyar, en permís de la taula, no sé com quin apretó, Sisko?
Els cursors,
estos minuts?
Sí.
Bueno, aquí vos ensenyo, això em va fer molta gràcia, perquè l'any 1876, una vegada es va acabar la Guerra Carlista i van tornar els Borbons, en la figura d'Alfonso XII, se van començar a regularitzar els ajuntaments. Regularitzar perquè havien hagut sis anys que entre la Guerra Carlista, la Revolució, anava tot una mica desgavellat. I això surt al Arxiu Històric Nacional. Van demanar que enviessin els segells oficials del poble. I el segell oficial que van enviar, un és este, que està la part de dalt, hi ha una corona, que quan la República va llevar, però aquesta corona no és una corona de la monarquia, sinó el que explica el segell, diu, la corona de príncipe que conté este sello denota que dicho pueblo pertenece al Principado de Catalunya. O sigui, aquesta corona que allí tenim és una corona principesca del Principat de Catalunya. I després n'hi ha una altra, no, espera, que m'ha dit. Pues ja ha saltat, és igual. Mireu, això que veieu aquí, no sé si es veu.
No, és una de la pantalla.
Ah, vale. Això és una imatge, podeu veure el Palau Oliu Boteller en el seu emplaçament original, podeu veure l'església del Roser abans de que se fes el pont, se reconeix la portada, que ara està a la pujada del pont, però llavors estava a l'altra banda, podeu veure el pont i aquí veieu una casa que fica Fielato de Consumos. En aquella època, aquest edifici el van fer l'any 1887, en aquella època tu anaves a qualsevol poble, i més a Tortosa, i portaves el que fos, i hi havia uns senyors que es diuen los consumeros, i Ramon ne parla dos vegades, i a més són dos dels capítols divertits, que estos senyors diuen, què portes? Segons el que portaves, pagaves. I a més, si anaves en carro, veu que hi ha carros, tenien unes agulles i punxaven els sacs per a veure si hi havia alguna cosa que dins dels sacs anés amagada. Clar, a vegades també aixecaven les faldetes de les dones per si portaven coses amagades baix. Ramon explica una història que jo també havia sentit d'una dona de Roquetes que la van parar a Ferreries i portava una botella d'aiguardent, perquè a Roquetes havia una fàbrica d'aiguardent. I li van dir, tu no ho pots passar això, tens que deixar la botella aquí. Diu, què vol dir? Què tinc que deixar la botella? Què tens que deixar la botella aquí? Va agafar, se va beure l'aiguardent i va passar sense pagar. No sé com va dir arribar, no? Però vos ho explico perquè... Sí, me salta això, tu. Què passa? Tenia una notícia que no, me salta aquí. Aquí. Això és, vos ho ensenyo. Clar, a partir del 76 se va començar a regularitzar tot i a partir del 76 se va començar a regularitzar lo pagar. I els consums se van ficar a l'ordre del dia. I a l'any 77, fixeu-vos la notícia, això surt a un diari de Madrid, però també surt a un diari de França, perquè en aquell moment el telègrafo ja es deia. Fixeu-vos el que diu. Diu, el martes de madrugada se amotinó el pueblo de Roquetas, capital de distrito para las elecciones de diputado de Cortes. Roquetes era districte electoral. Tots els pobles de la banda dreta del riu, el districte electoral era Roquetes. Suposo que ho van fer perquè estava a prop de Tortosa i així ho controlaven millor. A les voces de abajo los consumos y victoriando algunos al pretendiente, el pretendiente es lo carlista, que había perdido la guerra. Sin que por esto se pueda atribuirse carácter político a un alboroto que motivó el establecimiento de dicho impuesto. El comandante de Amposta, que había guarnición, salió para aquel pueblo con algunas fuerzas, lo mismo que el juez de Tortosa, quien detuvo a algunos amotinados que se le presentaron en comisión de vecindario. Por igual motivo se amotinó también el pueblo de Cherta, para donde salieron fuerzas de la Guardia Civil que restablecieron el orden seriamente amenazado. No només això, sinó que també va haver un motí similar a Cambrils, posteriorment n'hi va haver un altre a Manresa, i en l'any següent n'hi va haver un a Tortosa, que van anar tots els jesusencs, sobretot les jesusenques, i es van presentar davant de l'Ajuntament vell, també contra els consums. I expliquen que a l'època van haver dos o tres recaptadors de contribucions que van ser morts, que els van assassinar perquè, claro, era els consums, no? I per tant el primer que feien allí heu vist una casa, però el que tenia era una barraca de fusta, en diuen los burots dels consumeros, i quan havia alguna rebolina estomacaven els consumeros i cremaven els burots, i a Tortosa ne van haver més d'una i més de dos. Te torno a la penyora i després continuarem.
Molt bé. Tere, te toca a tu.
Què em toca a mi?
Bueno, després del que havies explicat de ton pare, de tot el que ella, sí. Ell treballava, feia i mirava per el tema de Roquetes, què creus que deuria pensar avui si pogués fer un tercer llibre? Creus que tindria prou material per fer un tercer?
Jo crec que sí,
sí?
Seguríssim.
I a casa encara teniu coses?
En la casa jo crec que ho vam donar tot a l'arxiu, eh?
Sí?
Jo diria que no tenim res, eh?
No teniu res.
Ja. On, a l'arxiu de Tortosa?
No, el de Roquetes.
Ah, pensava!
Però no, el de Tortosa no. És que a més, perdona que...
Sí, sí.
quan Roc dies això de la ciutat veïna, ell un dia a mi m'ho va dir, diu, jo sóc conscient que em criticaran per això. Diu, però jo no vull que surti el nom de Tortosa. És que estava, no?, una mica tornant a lo que... Ell era conscient, eh?
Sí, 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 estava... sí, claro. A veure,
això no podia...
ell sabia de lleis, vull dir, que sabia com anaven les coses.
Els de Tortosa... O sigui, de mesos de Tortosa per a donar-nos les roquetes, que no van voler cap manera, després per a donar-nos el terme, també us van fer agafar per les parets a la gent d'aquella època. O sigui, que, per això...
Sí, sí, sí. Bueno, per això és els de Jesús i els del Regués, que es van imitar a Roquetes, se van independitzar, al final van demanar tornar a ser tortosins, perquè els ofegaven. Aquí hi ha un acte, a l'Ajuntament, que demanaven tornar a Tortosa, però aquell acte no la va signar ningú, i un acte no signada no té validesa, però vam estar molt a prop, perquè, clar, a l'hora de pagar les contribucions tenies que anar a Tortosa, i Tortosa et donava el que volia. Claro, nos ofegaven, jesusencs, que ara se'n lamenten, els del Regués,
pues, bueno,
van tindre que tornar
a Tortosa,
i nosaltres vam aguantar.
Sí, però si van aconseguir la independència, també va ser perquè, aguanta això, va ser perquè alguns regidors van posar diners de la butxaca per a poder pagar els deutes que tenien, perquè com resulta que no podien cobrar impostos perquè ho pagava Tortosa, ho cobrava Tortosa, doncs van, i aquella gent van ser valents, i per això els de Jesús i Roquetes, Jesús i Arregués, però van voler, però se van tornar.
Sí, sí, a Jesús se van reunir al Col·legi de l'Immaculada, que llavors era el convent, bueno, estava esclaustrat, i diu allí, vaig veure l'acte, perquè hi ha el llibre d'actes, i allí, no sé si eren de tots els caps de casa, de 430 caps de casa, 429 van dir que tornar a Tortosa, menys un, que devia ser l'alcalde, quedar-se com a independent.
No, jo diria això, sí, ell, a part d'això, de que passejava molt, que ell tot el que sortia a la premsa, tot, només posés la paraula Roquetes i ho retallava. Jo recordo tindre dos carpetes, però plenes, bueno, del futbol especialment, perquè ell era també un enamorat del roquetenc, però bueno, qualsevol cosa que sortigués de Roquetes, ell ho guardava.
I saps més o menys quant de temps li va costar recollir tot este material per als dos llibres? Tens idea?
Molt de temps.
Molt, però bueno. Molt de temps, jo crec que ho feia sempre, això, ell,
Sí, molt de temps, perquè ja me'n recordo que fa almenys 30 anys, fins i tot, ja me va demanar coses d'un abuelo meu que va anar a passar a la Guerra dels Carlistes, ja, o sigui, parlo de 30 anys, i ja, i jo sempre ho dia, és que estic preparant un llibre, no sé quan l'acabaré.
Sí, sempre ho dia.
Ha durat anys.
Jo crec que sempre recollia ell a la seva manera. Sempre anava guardant coses. I recordo que va dir, quan m'hi jubilaré, començaré a organitzar tot això. Això sí que ho recordo. I així va ser.
I tant. Però ell va anar, i ha jubilat, anava a l'arxiu.
Però primer anava a l'arxiu de Tortosa i després...
Sí, sí, sí.
Jo recordo un dia que a casa de... Ara a Tortosa ja no vaig més.
Ja.
Llavors anava cada dia...
Quan va anar a l'arxiu que va poder, perquè hi fa molta referència a diaris que estaven allà.
Sí, exacte. Però pensa que ell cada dia s'aixecava per anar a l'arxiu municipal de Roquetes, però era com una feina, estava jubilat, però no fallava cap dia,
La vocació,
Sí. Ara, per això va poder fer el que...
Bueno, és que ara ell sempre li va anar molt a escriure i va ser d'aquelles persones que quan s'escrivia, quan en català es pensava escriure, ell ja escrivia.
Sí.
I me'n recordo que també va ser actor de teatre.
Sí. I escrivia obres de teatre.
De moltes obres que va fer, va ser La Muralla.
Sí.
I llavors ell va escriure una altra de Muralla. Sí. Tenia la segona Muralla. Ho dic perquè...
Sí, sí, li agradava escriure.
Sí.
Jo me'n recordo que quan va dit el primer, quan havia dit el primer, me va trobar davant del mercat i diu, t'he de parlar. Perquè nosaltres des dels tots els anys muntàvem exposicions, de cultura sempre el tenia, sempre venia, me demanava fotos, d'on havia tret allò, de no sé què, de no sé quantos. I un dia, bueno, me'l trobo allà davant del mercat, i em fa, diu, t'he de parlar. Dic, ah, dic, vostè dirà. Diu, m'has de corregir el llibre. Dic, quin llibre? Diu, el llibre que he fet que es diu De Roquetes Vinc. Dic, ui, dic, m'agafa malament. És que ha parat un home. Dic, sí, dic, justament, li tinc una a les mans que el començo ara, que és de Ramon Barberà, que el que va editar Ramon, que era sobre també història local, Dic, i després ja tinc un altre compromès del Centre d'Estudis Colombins de Barcelona sobre la figura de Colón, dic, i dic, no puc. Dic, si s'espera 6 o 7 mesos, sí. Diu, no, diu que això m'ha de sortir ara per el 14 d'abril. I això era, doncs, en voltes de l'octubre o novembre. Dic, dic, no li podré fer. I em se va enfadar. Com? Així no me'l vols fer? Dic, no, és que no vulgui. És que no puc. Home, perquè no sé què, no sé quantos. I llavors, també, quan t'era, me va passar el llapis, era el deute moral de dir, no vaig poder fer el primer, farem un segon, no? I per tant, també és una mica de donar-li un reconeixement a Ramon, perquè en aquell moment li vaig dir que no i ara finalment ha sigut que sí. D'acord?
Pues... Continua.
Bueno, ell parla sobretot dels anys 70, 80 fins al 1900, 1901, vull dir, l'última part. Jo he buscat coses, perquè ara, afortunadament, en tot el món digital te pots capbussar a molts llocs, i alguns, els més grans, recordareu que havien els anuaris. Els anuaris van començar a partir de 1880 i eren uns llibrots així grans, i allí estava la relació de tots els pobles d'Espanya, estava dels propietaris i tal, i tal, i clar, jo he estat buscant els anuaris que parlaven de Roquetes. Ne vaig trobar un, primer, que este era d'Espanya, que era d'un editorial de Madrid, que es deia Baile Valiere, i surt això, de Roquetes només surt això. Ciudad con ayuntamiento de 4.970 habitantes, fixeu-vos el número d'habitants, però després. Situada a 11,1 quilòmetres, s'han equivocat la coma, és 1,11 quilòmetres de Tortosa. I després l'únic que fica són les autoritats. Párroco, instrucció pública, agrimensor, terra de pagesos, cirujanos barberos, que eren a l'època, farmacèuticos, ferradors, perquè havien molts animals, mèdico i veterinari. És l'únic que em fica. Però després, veurem si surt, el que jo vull, ara tindré que anar cap atràs perquè això m'ho ha desmuntat, este és lo de 1901, ara no veurem si em surt l'anterior. Este és de l'any, se diu l'anuari Riera, i és de l'any 1896, o sigui que han passat del 85 al 96. Fixeu-vos què diu aquí ja de Roquetes, ja, això ja té més cara i ulls, i és l'anuari Riera per a tota Catalunya, no parlava de la resta d'Espanya, era per a Catalunya. Diu, ciudad con ayuntamiento de 4.467 habitantes, que ha passat... Tots ho sabem, el còlera, fixeu-vos, en molt pocs anys, de l'any 85, del còlera que diem els vells, que diuen el còlera, perquè el còlera ha passat a perdre habitants. Dista 2 quilòmetres de l'estació de Tortosa, està situada a l'altre lado de l'Ebro, frente a la cabeza de partido. Població que se ha desarrollado extraordinàriament a favor de su posición pintoresca i de la riqueza de sus huertos. A pocos años era un arrabal. És pueblo essencialment agrícola. I allí tu pots trobar tot el que parla. Abaceries seria les botigues que diem nosaltres, que venien llegum, que venien oli, o sigui, coses que no feien falta conservar perquè en aquell moment neveres no en tenien. No? I va sortint, no? Surt agrimentor, la fàbrica d'aguardiente que aquella dona se va veure d'un trago, vull dir, va sortint, és molt interessant, perquè, a veure, surt tot... harines, herreries, mèdicos, hi havia tres metges, i a més ja em fa gràcia perquè surt nissagues de metges. Juan Alegret Barberà o Antonio Segura Isidre. Vull dir, ja comencem a veure gent coneguda. Panaderies, ropes, tavernes, quatre tavernes, però no surt cap cafè. I va sortint diverses coses que a mi em van fer gràcia, i després vaig decidir tirar més endavant i veureu lo de... La veurem si em surt? No, està detrás. Lo de l'any 1901. Ja, este és de l'any 1901. O sigui, estem en el primer any del segle XX. I ja sabem, després veurem, que aquí hi ha un senyor que era mestre, que li diuen Lluís Dols, que este era lo corresponsal de l'anuari Riera. I, per tant, les dades que ens dona aquí són fiables perquè aquest home era mestre i, per tant, estava ben informat. Diu, ciudad y cabeza de partido electoral con ayuntamiento formado de 4.752. De 4.400 ja havien guanyat 300 habitants. Per tant, vol dir que Tortosa ja, ai, Roquetes ja anava viento en popa, en este cas, no? Diu, formado por los agregados Arrabal de Cristo, Arrabal de Marsella, Arrabal Nueva, dista 2 kilómetros de la estación de Tortosa, le baña las aguas del canal de l'Ebro, celebra fiesta mayor el 26 de diciembre. Per tant, la festa major era d'hivern, quan ja no hi havia pràcticament faena i, per tant, la festa era a l'hivern. I després mos fica element oficial, no? Llavors surt l'alcalde, si aneu mirant per aquí, veureu gent que, bueno, aquí estan els descendents, o aquí són els descendents. Vos ensenyo alguna altra cosa més, per exemple, aguardé alumbrado público, ja tenim alumbrado público, por petróleo, però abans ja no havia alumbrado público, penseu que això va ser molt important. També surten tots els propietaris, surt escuela municipal para niñas, surten que hi ha 2 mestres, i si fixeu, para niños, Luis Dols ho fica en majúscula perquè és el mestre que dona la informació de tot això. I després, a veure si surt, cafès, això que us volia ensenyar. Ja surten, només surten 4 tavernes, però fixeu-vos bé que ja surten 7 cafès. O sigui que aquí se van fer cafeteros de cop i volta. I per tant, és una cosa és molt interessant de veure esta situació.
De l'aiguardent no passa el cafè.
Aceite, el que surten més són les premses. Vull dir, surten 30 o 40 premses, perquè, clar, Roquetes era poble de pagesos i d'olivera. A veure si surt el que us volia ensenyar jo. Carniceries. Aquí sí que ja trobo amb un revés iaio. Carniceries Martín Poy Bayerri. Per tant, una altra nissaga del poble. I, clar, a mi m'ha fet molta gràcia veure aquesta situació perquè, bueno, en definitiva, a través d'estos anuaris, que llavors se publiquen anualment, per això s'hi diuen anuaris, també es diuen anuaris almanacs, doncs tu pots veure la gent a què es dedicava, què feia, què tenia i què deixava de tenir. Tu torno.
Gràcies. Doncs bé, en este cas, ja per anar tancant, Tere, si vols dir algunes paraules.
Jo vull dir que bueno, m'ha fet molta il·lusió, a part del dia que em vas trucar tu, de poder estar aquí compartint taula amb tots vosaltres. Agrair a l'Ajuntament de Roquetes, tant pel primer llibre com pel segon, evidentment, perquè nosaltres no ho haguéssim tirat abans, segur. Concretament l'àrea de cultura, a tu, Cisco, perquè ara me'n dono compte de la feinada que has tingut. Perquè jo sí que era conscient, però
salsa con gusto no pica.
Home, ja, però vull dir que realment és per agrair, sí o sí. Però t'ho agraeixo. Gràcies. I, bueno, res més, gràcies a tothom, als Tafalles, no? I a tots els que heu volgut compartir este moment. I, bueno, jo què dir de mon pare, és que sóc com ell. I ell ara estaria aquí plorant, segur, d'emoció, clar. Gràcies, Joaquín, i Roc, també.
Gràcies a tu.
Vostè també ha sigut jutge part en això, eh?
Bueno, doncs jo estic content que aquest llibre, que no m'ho pensava, hagi pogut sortir. Perquè quan vaig veure la primera còpia aquella, vaig posar pas al cap. Però gràcies a tu.
No, gràcies no. Gràcies a tots, que entre tots hem ficat. I Roc?
Bé, jo No res, vull dir, molt, molt content també d'haver pogut col·laborar. I sé que Ramon estarà content allà a l'alt i Teresita també, perquè jo me'n recordo de sempre, i quan ell m'ho va dir, doncs jo en seguida vaig dir que sí, perquè a més per a mi era un home de respecte, era amic de mon pare i ma mare, jo dic, qualsevol li diu que no, però ho vaig fer molt a gust, vull dir que no s'enfada que Tortosa segueix estant aquí i Roquetes està creixent.
Sí, sí, molt.
Exacte.
Molt bé. Jo per meu agrair en primer lloc al consistori per recolzar també la proposta, perquè una persona sola no ho pot fer, per tant necessita el recolzament de l'equip de govern i de l'oposició perquè això tiri endavant, per tant un aplaudiment a tots perquè si no no s'hagués pogut fer, i agrair també l'esforç de Pepi perquè pobra també s'ha fumat un fart de la impremta d'una cosa, de l'altra, cap aquí, cap allà, de coordinar-ho, i Amparo, en este cas que del primer moment va dir que endavant, que volia tirar endavant, i gràcies Amparo perquè des de l'empremta heu fet una molt bona feina. Gràcies. I res més, gràcies. I dir-vos que per a Sant Jordi el tindrem a diferents punts de venda de les llibreries. Dir-vos també que hem editat el primer perquè s'havia esgotat i també he fet un tiratge de 100 exemplars perquè si aquells que diuen, oh, és que vas el primer, que hi ha gent que ho pregunta, està el primer? No, s'ha exaurit. Pues, hi ha 100 exemplars també per a poder vendre que també estaran a les llibreries.
Home, no fa molt encara hi havia gent que em demanava el primer.
O sigui, per això, que l'hem claro, fet una edició de 100 més.
De fet, nosaltres n'hi teníem dos i el vaig donar perquè, bueno, ja me'n quedem un i ja està. No?
Pues això, que sapigueu que s'ha tornat a editar el primer
gràcies,
i ara ja tindrem el primer, editat el segon. Gràcies a tots.
Molt bé.
Si ho voleu, veus que no m'ha acabat. Mira.
Ah, ui. Com ha acabat?
Gràcies a tots.
Molt bé. Per esborrar.